Ens agrada la ràdio, un mitjà que ens estimem i que, com la resta de mitjans d'informació i comunicació, està en plena transformació. Prova d'això és que al final d'aquesta temporada, 2011-2012, a Mossega la Poma haurem dedicat l'espai de tertúlia amb convidat a parlar de la ràdio en uns 3 programes. 4 si contem un que emetrem al juliol i que vam enregistrar amb l'amic Toni Sellas parlant de podcasting. Ja hem parlat de ràdios low cost a l'episodi 105 amb els responsables de Ràdio Montblanc i de 107 Ràdio, i a l'episodi 108 insistíem, acompanyats de l'Albert Murillo, director de Generació Digital a Catalunya Ràdio, i d'un programa a ICAT FM sobre els nous formats a la ràdio. Avui tanquem el cercle conversant del moment actual de la ràdio a Catalunya, de les xarxes socials a la ràdio, i d'alguna pregunta més sobre el CAC, amb el doctor Xavier Ribas, vicedirector de Recerca, Economia i Relacions Institucionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un cop més, la ràdio a Mossega la Poma.
Aquí comença el primer podcast independent de tecnologia en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. A l'edició i control tècnic, senyor Jordi Sánchez.
Hola, què tal?
A redactor, senyor Coque López.
Bones.
Avui no tens secció de ciència?
No,
no,
no, no. Bueno, ja la vaig fer.
Bueno, ja, ja. Friki Commander, que obrirà la porta i farà el típic senyor soroll de...
Sí, encara no.
Encara no ha arribat, és el Marc Alier. El senyor Raimon Lapuente de la producció i qui us parla, en Tomàs Manzanares.
En aquest episodi avui parlem de ràdio, com dèiem abans, i xarxes socials amb en Xavier Ribas, que ja hem presentat.
I guàrdia.
I guàrdia.
I guàrdia.
Després també tindrem una llarga tertúlia tecnològica. Avui que tenim, avui la secció no la farem, la secció.
No hi ha secció, avui és tertúlia non-stop fins al final.
Ja, i també fa il·lusió. Sí. Tindrem això que deia, tertúlia tecnològica, acompanyats amb Miquel Labòria, com sempre, del blog d'Apple en català. I també conversarem a l'estudi amb en Pau Cendra i amb l'Eliot Morales.
Que ens miren estranyats des de la llunyania de l'estudi.
Després entraran, sí, sí, també. Que són estudiants d'enginyeria d'aeronàutica, de l'ETAC, que han tingut una idea innovadora per incloure els telèfons mòbils del futur
i a més
parlarem bastant.
Sí, parlarem d'aquest tema i a més trucarem a
en Jordi Manuel, desenvolupador per iOS de l'empresa La Trup Studios, i que ens parlarà d'una app per trobar feina fora del nostre país. Que avui en dia està la cosa començant a...
És que si no trobes feina... O sigui, aquí no pots trobar feina, has de trobar feina fora del nostre país.
Bueno, com sempre, un plaer compartir amb tots vosaltres aquesta hora d'allà.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a podcast@mossegalapoma.cat. Fes queixalada el primer podcast independent de tecnologia en català. Mossega la Poma.
Xavier, benvingut.
Hola, bon dia.
En primer lloc, el que fem sempre amb els convidats, així, és fer un petit repàs.
Tu d'aquí de casa, ets de can no sé què o de can no sé quantos.
I fem una petita trajectòria, de la trajectòria professional. Mm-hmm. Llavors, ara mateix estàs treballant a UAB,
no? Mm-hmm. Ara, de fa molt de temps, a més, no?
Sí, 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 fa temps. Sempre que m'ho pregunten, dic, porto 10 anys, però porto molt més de 10 anys, perquè els anys van passant i la meva resposta és
sempre 10 anys. 10
anys. Deu portar 15, no sé.
Això és el que fa mon pare quan li pregunten l'edat. Fa molts anys que diu que en té 54, ja te dic jo que no.
Bueno, i estàs com a vicedirector de Recerca, Economia i Relacions Institucionals, que no he entès massa bé aquest càrrec. Jo sé que estàs relacionat amb temes de comunicació i estàs relacionat amb la facultat de periodisme.
De comunicació,
no?
De periodisme, sí.
De comunicació.
Bueno, aquest càrrec és del departament.
Mm-hmm. Sí, és un càrrec. I a més estàs en un departament que té unes sigles que no sé, ho he mirat abans i no les he copiat en el guió. Es diu, és que nosaltres també tenim sigles molt rares.
Més que les teves, segur.
Segur. Com es diu el teu departament?
No, el nostre és el CAP. En sigles és el CAP.
Però hi havia un nom raro, un nom estrany.
Vols dir?
Sí.
Bueno, nosaltres... És que a la facultat tenim 4 departaments.
Vale.
Llavors, un d'ells sí que una nova creació, bueno, una escissió del departament del CAP, que es diuen, li diem carinyosament PRICA.
Ah, PRICA. Sí, nosaltres carinyosament som Sushitos.
Sí, però no, ni carinyosament, no. Oficialment som Sushitos.
Sí, sí.
Pues és PRICA perquè és... A veure si ho sabré dir ara, publicitat, relacions públiques i comunicació audiovisual.
Ah, no voleu gens. Sí. Com és Sushitos?
Tu què vols que t'ho digui?
Sí.
Social and ubiquitous, humanístic,
sí, no sé què.
Una cosa
horrible.
Que no ens en recordem, jo sé que acaba dient en open source.
En open source, sí, sobretot open source.
Però el resto no me'n recordo sí. mai.
Molt bé, perdona. I això depèn del departament on tu estàs implicat, on feu la recerca i on també feu la docència, no?
Dintre, o sigui, la recerca l'estic fent dintre un grup de recerca de la facultat, que és el GRIS.
El GRIS.
Amb dues S's finals, que és el grup de recerca això. En imatge, so i síntesi.
Això és el que... Síntesi.
Imatge, so i síntesi.
Sí, que no he entès massa bé. Vale, perfecte. Això és que era el nom que jo et volia dir, que no havia acabat de copsar. Molt bé. I aquí, i què feu exactament en el departament?
En el departament docència i recerca.
Quin tipus de recerca?
En el GRIS, en el grup de recerca, treballem des de fa molt temps temes relacionats amb la interactivitat, per exemple. Una altra de les línies de recerca fortes del grup són la programació televisiva europea. Ja tenen, perquè jo no estic implicat en aquest mòdul, una cosa que es diu Euromonitor, que es dediquen a això, a monitoritzar tots els continguts televisius i catalogar-los, veure per detectar tendències i veure quin tipus de programes ens arriben, no?
Vale. Què teniu, 40 tios allà mirant la tele amb un zapping?
40 tios no, perquè hi ha tios i dies, però... no, però que són, en el grup mirant, són, diré, 10 o 12. Hi ha temporades intenses, o sigui, no estan cada dia.
24 hores al dia mirant
però
la tele,
quan,
no?
Quan arriba el període d'anàlisi, sí que són 15 dies, que són full time. I graven 24 hores i el que no veuen en directe ho veuen revisat. Ostres. En gravat. O sigui, és una feinada...
És fotut perquè pots acabar odiant mirar la tele.
A més, pots veure programes en alemany sense entendre ben bé què estan dient i llavors a vegades són avorrits.
La UPC School és un punt de trobada entre empreses i professionals de l'àmbit tecnològic. A través de la UPC School, la Universitat Politècnica de Catalunya ofereix estudis superiors en màsters, postgraus i formació personalitzada. Informa-te'n a talent.upc.edu. La UPC School patrocina aquest podcast.
Bé, seguim amb tertúlia amb Xavier Ribas, vicedirector de Recerca, Economia i Relacions Institucionals de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Estàvem parlant del Euromonitor.
Jo et anava a preguntar, perquè he estat mirant mal l'estudi aquest del 2010 que vau fer sobre ràdios a Catalunya, i vaig veure que hi havia molta informació que provenia d'enquesta, que s'havien enquestat a 6.000 o 7.000 persones, no sé, una barbaritat. Aquesta gent fa aquest tipus de treball o...?
No, dintre del GRIS hi ha una altra divisió que és l'OPS, l'Observatori de la Ràdio a Catalunya. Llavors, dintre d'aquest grup en el qual estic, doncs fem diferents tipus també de recerques. Una de les coses és l'informe anual de la Ràdio a Catalunya. I vam fer també un treball que va ser... una recerca sobre joves i ràdio. I aquí sí que es van encastar, ara no ho recordaré,
un grapat,
2.000 joves de tot Catalunya. I el que vam descobrir, per exemple, que a mi em va sobtar moltíssim, era que els joves sí escolten la ràdio. Així com les dades d'audiència sempre diuen, no, és que els joves no escolten ràdio. No és cert, o sigui, escolten la ràdio, però ho fan d'una manera diferent.
Clar.
Llavors ho fan de forma... són píndoles, càpsules, ho fan en trajecte, ho fan... això, de manera interrompuda, no? Però sí que tenen una exposició a la ràdio que no és la que mesuren les audiències.
No és gens clàssic la forma com els joves escolten la ràdio. Això no és la típica, no és com la mama que està fent la cuina. Ni com nosaltres, tampoc. Bueno, nosaltres som uns malalts i fem moltes coses rares i tenim podcasts encadenats. Però
la meva opinió és que el problema d'aquí sempre ha sigut com es medeixen les audiències, tant en ràdio com en televisió, com a tot arreu. Vull dir, sempre el mètode és obsolet, és mentider, perquè normalment no diu la veritat.
Passa que és molt difícil, suposo, amb edició, trobar una manera de medir correctament. Ara fa poc s'ha presentat...
Home, parlem-ne. Jo és que sóc estadístic d'estudis, no de feina, però d'estudis sí.
Ah, sí, ara t'hem tocat
el tema. Clar que es pot fer bé. Si fas un mostreig com Déu mana, sí. Però, per exemple, jo conec el sistema de com medeixen l'audiència de televisió, no? L'aparatet aquell que deixen a no sé quantes famílies i van medint, tenen un mando de tele especial, no? Que va dient qui ets, no? Si és la iaia o el papa o la mama, qui està mirant la tele, llavors ell calcula quina... I a partir d'aquí extrapolen, no? I fan a tota l'audiència, a tota Espanya.
Les teles van amb unes caixetes.
Sí, sí, hi ha una caixeta i tens un mando especial. Que l'1, quan te sentes davant de la tele, dius qui ets?
Jo sóc l'1.
Sóc l'1. I l'1 qui és? El papa. que té tants d'edat i no sé què, ja saben les dades de més o menys. Bé, i a partir d'aquí ell diu, bueno, però si l'ou està mirant això durant tanta estona. I això ho extrapolen totes les caixetes que tenen por ahí i extrapolen i fan una estimació de del que està fent tota la població que mira la tele. El problema quin és? A qui donen aquestes caixetes? Perquè, clar, si només li dones les caixetes a famílies... que et diré, amb papa, mama, tres fills i la iaia vivint a casa, clar, no és la... Avui en dia la majoria de la gent que mira la tele som joves que normalment vivim en parella sense fills. Vull dir, clar, tota aquesta gent no estan representats.
Hi ha molta barreja.
Clar, llavors que diuen, no, és que clar, nosaltres posem el Telecinco, posem la Nòria i el no sé què, perquè ho mira molt la gent. No, això és el que tu et penses que s'ho miren. I només ens estàs donant aquesta merda perquè tu dius que això és el que es mira la gent.
I amb ràdio es mateix igual?
En ràdio, no és el meu tema, però sé que en ràdio s'estan fent avenços pel tema internet. Clar. O sigui, a l'incorporar internet, a la transmissió, a l'emissió dels continguts radiofònics, hi ha eines, i cada vegada més sofisticades i més precises, que et permeten fer allò, allò que en tele es fa el minuto de...
Sí, sí, sí.
Doncs aquí es pot fer el segon.
Clar.
No se'n llegia, no vull mentir, llegia la incorporació de 110.000 oients més per internet, no sé si eren les dades de RAC1 o eren dades generals de la ràdio, però no sabien on exactament encaixaven aquests, en quins programes estaven escoltant la ràdio per internet. Val a dir que jo escolto la ràdio des de l'iPhone. Això vol dir que estic escoltant la ràdio per internet.
Clar.
Perquè no té FM, això.
No, a mi em passa igual.
I és que la ràdio per FM no l'escolto. Tinc...
Jo haig de reconèixer que només la poso quan miro el Barça, perquè llavors, clar, com que si ho escoltes per l'iPhone hi ha com un
molt
minutet
de delay,
clar, llavors si estàs mirant el partit en directe, a més poses la ràdio, no funciona massa bé, però llavors sí que poso la ràdio de veritat, o el cotxe, si no, el cotxe és el que l'hem posat.
Molt bé, anem aterrant els temes ja de debat, després d'aquesta llarguíssima introducció, més la interrupció, i anem a parlar ja de ràdio i de xarxes socials. Jo recordo, ho parlava una mica abans fora de telèfon, per exemple RAC1, no? RAC1, que per lo que ja vaig veure la seva trajectòria,
sí,
em pesa per als guionistes, pels editors, per la gent de redacció, va començar a incorporar el Twitter i el Facebook i se sentia parlar de Twitter i Facebook en els seus programes. Nosaltres estem a Twitter des del principi de Twitter.
I sobretot el Twitter.
Sí, sí. I allò era un desert. Allò era un desert on hi havia dos cactus. I ja està. I va ser potser una de les primeres que va recollir la iniciativa des dels seus propis treballadors i va començar a incorporar-ho. De manera sistemàtica ho hem vist ja expandint-se per tot arreu, a la resta d'emissores, inclús les de la corporació. Tu has viscut aquesta trajectòria? Com l'heu analitzat? Com l'heu viscut des de la universitat?
De fet, s'està produint una mena de paral·lelisme a tots els processos d'innovació en comunicació. O sigui, això mateix va passar amb el tema de la web. És a dir, quan comença la web a colar-se a les nostres vides, parlem d'emissores de ràdio, però podria extrapolar també a l'empresa en general. Hi ha sempre dintre l'empresa la persona que té iniciativa, el que té un cosí que sap, que comença a programar i diu, ostres, podíem fer la web, però és una cosa que no ve de l'empresa, sinó és una iniciativa personal, particular, d'un locutor, d'un guionista, i llavors comencen a llançar pàgines web. El mateix ha passat a Twitter i a Facebook. Les primeres pàgines de Twitter i de Facebook, doncs això, venen de la iniciativa personal. I després l'empresa arriba normalment, es pot dir, sense coneixement, sense saber què vol fer amb allò.
Sense una planificació.
Perquè... Exacte.
Que és el que més hem notat tot, bueno, els que treballem sobretot en xarxes socials i empresa, que sempre els diem a la gent, tingueu un pla, perquè no hi ha planificació.
No, perquè si no, el normal és que es passa, que arriba l'empresa i es troba que allò ja està funcionant i, bueno, i ara què en fem?
Que passa que amb mitjans de comunicació és molt transcendent, perquè les xarxes socials és l'audiència a la que tu t'estàs dirigint, que t'està parlant, que t'estàs dirigint o que no t'estàs dirigint. I jo penso que al principi eren una mica feia el que diuen els anglesos un cherry picking, saps? Sí. Anaven agafant d'aquí, ho incorporaven en algun programa, però ara és una pedra angular de cada una de les programacions. No hi ha el Basté, té Twitter i a les 8 del matí parla de l'últim de la web i vull dir que contínuament estan incorporant el que es comenta. O sigui, no, ja el programa es dissenya i es modela pensant en quina reacció tindrà la xarxa social i quin feedback hi haurà.
De fet, des de l'Observatori de la Ràdio nosaltres ara estem treballant amb això, com les emissores s'incorporen, veure les sinergies, com el programa afecta la xarxa, però també com la xarxa afecta el programa. Com fins i tot la xarxa està influint en la programació abans de que el programa s'emeti. O com al revés, tu dius demà entrevistarem a no sé qui, no? Llullenses 24 hores abans perquè el guionista pugui estirar de la xarxa i poder incorporar no?
l'opinió. Feedback, sí,
ara és bastant habitual que dintre de qualsevol entrevista que hi hagi per ràdio o a polítics o qualsevol
que es comenta a Twitter.
No, hi ha vegades que li arriben preguntes a través de Twitter. Mira, els oients ens han preguntat i potser una o dues, no els fan tot, però la gent ja els hi envia i hi ha un feedback.
Primer va arribar Facebook, com és Facebook, que Facebook és d'un àmbit, jo sempre he pensat que és una xarxa social on l'empresa intenta entrar però que continua sent un àmbit personal i és complicadíssim. Sí que ara ja hi ha pàgines, hi ha gent que no tenen webs pròpies i que tenen tot el seu repositori de continguts o una part gran del repositori de continguts a Facebook. I la relació entre la ràdio i Facebook és diferent que entre la ràdio i Twitter. La ràdio i Facebook és molt el programa que té una pàgina i aleshores sí que pot haver-hi més diàleg. Però de Facebook com és complicat dialogar a vegades. No sé, jo veig una mica difícil en temps real. Vale? En canvi, Twitter aporta temps real al programa. I a part de que Twitter ha sigut una eina dels mateixos periodistes. Molt més que Facebook. No?
Sí, bueno, també el que hem estat veient és que ara hi ha com tres àmbits ara, no? La web, a Facebook i a Twitter. La web s'ha quedat, o la tendència és que està quedant com la part institucional de l'emissora.
Exacte.
Facebook, com tu deies, està com sintetitzant un programa, fins i tot algun locutor que ho envia cap al seu programa també, ho gestiona, però com a...
O coses que es diuen en el programa que necessiten o que demanen una expansió i Facebook serveix com una web, vale? La pàgina de Facebook serveix com a web perquè el programa ampliï continguts. Jo, que sóc un fan dels podcasts de tecnologia i d'astronomia americans i tot això, el programa té un contingut i ja t'ho van dient durant el programa que, jo què sé, que vols veure nebulosa, no sé quantes coses, tens tota la informació ampliada en la nostra pàgina de Facebook.
Això, i finalment el Twitter, que és el moment de l'emissió, no? Què està passant a la xarxa, què et pot aportar?
El Twitter potser, ara em tiro de la moto, però potser està substituint el telèfon de fa 40 anys, la gent trucava, hola, buenas, i tal.
Sí, no, o sigui, tècnicament, o sigui, la facilitat és aquesta, és a dir, et dona aquelles vies, però la trampa és que Twitter no et dona diners, la trucada sí que et pot donar diners. Llavors, encara sentiràs moltes vegades que diuen, envia'ns el missatge a través de Twitter, de l'email, o
truca
al 902, perquè
clar,
això ho cobrem. Llavors, jo crec que si no fos per això...
Ja no eixiria el telèfon.
A veure, hi ha programes, potser, jo què sé, ara diré una tonteria, a veure si has de parlar de toros, i la gent dels toros no està tan internetitzada, per dir-ho així, doncs igual el telèfon encara és una eina, no? Però en programes de tecnologia... Doncs,
vale, ara estem parlant, clar, estem fent aquesta visió, diguéssim, de les grans, no? De RAC1, Catalunya Ràdio, Catalunya, de les grans emissores. Però això no és així a totes. La veritat és que quan baixem al segon esglaó de la graella, quan estem a Moto2, vale, a GP2, veiem que aquí les coses són molt diferents. Comencem per la mateixa web. Sí que és cert que nosaltres que ara estem fent tu i jo, Jordi, estem fent un treball de camp, podem dir-ho així, perquè des que estem a la Federació de Ràdios Locals ens dediquem a enviar cartes a les ràdios, ei, que estem a la bossa, pilla-nos, no? I aleshores veiem que el mapa de les emissores locals és molt heterogeni. Hi ha qui fins i tot no té web, hi ha qui la web la té integrada amb l'Ajuntament, amb la pàgina de l'Ajuntament, que... No? Hi ha qui sí, que té informació i ampliada amb notícies. Moltes hem vist que incorporen el streaming a la pàgina web i poques tenen Facebook i Twitter integrat en la emissora o en la programació. Algun programa aïllat, potser sí.
En general no gaire.
Però en general no gaire. Ens costa fins i tot... Quan nosaltres intentem, perquè nosaltres utilitzem molt Twitter per la relació amb els seguidors de Mossega la Poma, quan intentem vincular-nos amb ells via Twitter i seguir-los i que ens segueixin i posar-los a les llistes, hòstia, veiem una emissora gran, de gran de capital de comarca, que té 100 seguidors a Twitter, por Dios. 100 seguidors a Twitter,
Clar, i si no ho mous, si no ho bellugues, és el que dèiem abans, o hi ha una, en aquestes passa, poder estar en, els, en aquest primer estadi encara, no? O hi ha una iniciativa personal, o no s'ha dissenyat una estratègia des de l'emissora de com està la xarxa.
Val a dir que a vegades prou feina tenen per sobreviure, que és el que parlàvem amb els últims d'això.
Hi ha tota la banda, a part aquesta també de voluntariat, no? De, de feina a vegades bueno, feta... per voluntaris que, bueno, això, que prou de feina fan per, en bé de la ràdio.
Sí, a vegades sobreviure a aquestes ràdios és més una qüestió de tossuderia, que, perquè tot, totes les números diuen que cauran, però aquells, hi ha alguns que encara aguanten és de forma heroica.
No, i que trobes... El, jo crec que el que hem descobert, almenys nosaltres contactant amb les emissores locals de forma directa i coneixent-les, amb les petites, és que no hi ha un model que repliquis a qualsevol lloc. Cadascuna té un model. Hi ha qui realment està molt implicada en el territori, en la població, en la zona. Són molt defensors de la producció pròpia i la via de comunicació amb l'audiència no passa per les xarxes socials, precisament. Ho tenen com molt, molt secundari. Altres... que tenen un altre tipus de perfil i potser sí, no? Depèn del tipus d'emissora. Quin és el panorama? De la... O sigui, jo he tret informació, abans estava mirant informació econòmica, millor que no te l'expliqui perquè és per posar-se a plorar, però hem vist 2007, 2008, 2009 i tot això estava recollit en el vostre informe de, sobre la ràdio a Catalunya el 2010. Com està el moment actual? Això ho feu cada any o només ho vau fer el 2010?
Aquesta part del... de l'informe, no és... O sigui, jo no estava implicat en ella directament, llavors no ho conec de primera mà. De fet, l'informe s'està fent cada any. Era un encàrrec que ens feien, aquest any no ens l'han fet, allò, retallades pressupostàries, però, malgrat tot, nosaltres, el que dèiem de la tossuderia, no? Tenim les eines, tenim el... diguem el know-how, no?
Us posarem un enllaç a l'informe, La veritat és que està molt bé perquè per la gent que estudia els mitjans i en concret la ràdio, perquè repasseu totes les emissores, on estan, per comarques, o sigui, feu...
Sí, hi ha una part tecnològica
i una part de dades, molt, jo penso que força... Com a mínim, la gràcia d'aquest tipus d'informació, tu que ets estadístic, és que la tinguis traçabilitat en el temps, no?
Aquest any, justament, com tenim, diguem, llibertat per fer una mica el que vulguem, a seguir una mica la tendència que hem fet fins ara, però volem afegir això, portarem 5 anys fent l'informe aquest i volem fer una mena de, això, de resum de què ha passat en 5 anys, com ha evolucionat, no? Tancar una mica...
I on estem i com estem? Una mica amb dades d'ara. En general, parlo en general. Sí, d'audiència, d'ingressos, de publicitat... tots els mitjans de comunicació estan passant una mala època, en general. Però si això a nivell macro, però si te'n vas a nivell microscopi, hi ha realitats molt diferents. Veus un RAC1 amb molta expansió, veus algunes emissores petites de radiofórmula que ho estan petant, veus una Catalunya Ràdio passant-ho molt malament,
sí, clar,
buscant models que no acaben d'encaixar.
Cada model és diferent i és complicat, parlar en general. De fet, si parles amb qualsevol privada, ploraran dient que malament està, tens competència privada i tens competència pública. Si vas a la pública et dirà que està molt malament perquè no tenen recursos i cada vegada menys. És a dir, aviam, sempre ha estat malament, la ràdio sempre ha sigut
el germà pobre.
Sí,
no?
I ara pues, també ho pateix, no? Però, aviam, jo crec que hi ha vies, o sigui, hi ha vies de... hi ha models que poden funcionar i segurament és una qüestió d'imaginació i de...
Tu has dit que la gent jove escolta internet i l'escolta de forma disgregada, l'escolta ràdio i l'escolta de forma disgregada. Vosaltres escolteu ràdio? Ara dono pas a parlar amb el Plau i a l'Eliot, que ara coneixereu, ara parlaré amb més detall.
Però ja que els tenim aquí...
Bàsicament en els desplaçaments i per internet.
Eliot?
Bàsicament el mateix.
Sí? Per desplaçaments internet.
Bàsicament desplaçaments amb el cotxe...
I què, escolteu música o escolteu programes? Escolteu, no sé, la competència? O...
Realment només conec una persona de la nostra edat que escolti programes de tertúlia.
Ja, de tertúlia, sí. Això les tertúlies bastant. No estan fetes per...
Puc fer una pregunta jo també?
Sí, sí.
El programa, quan escolteu ràdio amb mobilitat, diguem, al cotxe, el programa l'escolliu vosaltres o és el que el posa el que condueix o...
Realment fem zapping, però sí, tothom va tocant els botons de la ràdio del cotxe.
Ara coneixereu el Pau i l'Eliot, que són joves, no sé quina edat teniu, Pau.
20.
I tu, Eliot? 20 també. Tenen 20 anys, vull dir que són, sou el
són
típic...
Target,
que,
són target. Són target del...
Bé, doncs... Això, reprenem una mica aquesta pregunta, no? És a dir, on estem? Ja sé que ho estem passant malament, però dintre d'estar-ho passant malament hi ha models que estan més o menys que es veus que tiren i altres que es veus que
sí,
no troben...
Econòmicament és una, bueno, no revelo res, està complicada la cosa. El que sí que és veritat és que hi ha maneres d'escoltar ràdio i hi ha productes que es poden generar. Clar, la ràdio musical, és que no sé si dir-ho així,
la radiofórmula clàssica
ho tenen difícil, perquè clar, hi ha eines, hi ha maneres, o sigui, el jove pot accedir a la música de formes diferents i...
És que la ràdio musical de qui, o sigui, la radiofórmula clàssica de tota la vida se la va menjar Spotify.
Aquí, no? Sí,
ara... No, ja poso-ho clar. És sí. Que és
llavors, però,
ja se l'estava menjant YouTube abans.
Accepta que ho transformis, continuïs posant música, la música pugui ser un fil conductor o la tinguis allà a sota i ho barregis en humor. Perquè Spotify, de riure, no tens res. O sigui, no te pots riure de res. I en canvi hi ha gent que utilitza aquesta manera. I KTFM fa molta investigació en aquest sentit. No?
Mm-hmm. Sí, no, i... El tema del poder accedir a continguts que ja no són la ràdio, però són radiofònics, en el fons, perquè utilitzen el llenguatge radiofònic, utilitzen la música...
Bueno, nosaltres no som ràdio,
però gairebé.
Però gairebé.
Mm. No, però, clar, sou ràdio, sou la ràdio d'ara. O sigui, ja no és la racianitat. No,
sí.
pel fet d'emetre... Jo vaig fer la tesi doctoral sobre la ràdio internet, el 2001, i un dels primers problemes... conceptuals que vaig tenir va
era
ser això,
definir no?
què és ràdio, o sigui, perquè clar. El que s'emet, pues, la ràdio internet no s'emet, perquè no surt per una ona, que
sí,
però
sí.
Llavors vam haver de buscar la manera de dir, no, és que és distribuir continguts sonors, no? És igual si allò surt per una antena o surt per un cable. Llavors clar que és ràdio, el que passa és que
és una ràdio...
Per retornar al tema de la radiofórmula, els de la radiofórmula s'ho han de repensar, han de reubicar-se, perquè sempre que apareix una cosa nova en un panorama de l'ecosistema comunicatiu, t'has de reubicar. No és allò que et moriràs, desapareixeràs, no. Reubica't i trobaràs el teu espai.
Hi ha exemples que han funcionat de radiofórmula. A Londres, ara que s'ha fet aquí les jornades aquestes de ràdio fa un parell de mesos o un mes i pico, i hi havia un exemple, ho vam estar parlant en el programa de podcasting, em sembla, o no sé si en un altre programa, un exemple d'una ràdio de londinenca, de ràdio fórmula, que repensant-se ho havia petat, no?
Sí, en el Radio Days va ser. Sí.
El Radio Days, exacte. Sí, sí. No vull que marxis sense preguntar-te, no sé si estàs al cas, del tema del CAC, d'aquesta nova llei o normativa que volen fer perquè tothom que estigui emetent per internet s'hagi de, diguéssim, entre cometes, identificar, no? I ets el cas d'això?
No, però puc tenir opinió.
Opina, perquè nosaltres...
Foli.
Perdona, nosaltres la setmana passada ens vam... Perquè això va sortir... Aquesta gent no ha escoltat mai un podcast, no sap que això és un podcast, i ens va fotre tots en el mateix sac, i aleshores la gent que fem podcasting independent vam dir, bueno, nosaltres què som? Qual és mi papà i quina és la meva mama, no? Ells no l'han tingut en compte en absolut. O sigui, estaven en el... Qui va ser que ens ho va explicar? El Jaume. És a dir, aquests senyors han fet una llei que ve del 2005, pensada al 2001, quan estem al 2012.
Me la miraré, perquè clar, és un tema que em tocarà directament i segurament a l'informe a la ràdio, si no, d'aquest any el que ve.
Tocarà parlar-ne.
Parlarem. Sí, que va bé tenir la referència.
I quina opinió tens?
No, això, primer, haurem de definir què vol dir emetre o això, ser una ràdio que està a internet. Per això, perquè si jo penjo un... Abans comentàvem, hi ha uns companys de l'OPC que han dissenyat un mòdul, un plugin, per posar continguts sonors a Facebook i a Twitter de manera molt fàcil. Això és ràdio?
Sí, són càpsules d'àudio, però clar, és ràdio. No, de ràdio has de tenir una línia editorial, però clar, has de tenir una línia editorial, una emissió regular i no sé què més. Hi ha tres punts, no? Però un podcast pot tenir aquestes tres coses i no és una ràdio.
A més a més, la llei, aquestes tres coses que has de tenir són lo suficientment ambigües com perquè no sàpigues ben bé si causa o no. Exacte.
Ni tot lo contrari.
Molt bé, Javier, doncs un plaer haver-te tingut avui a Mossega la Poma. Espero que amb els oients hagin pogut profunditzar i posar-nos potser més al dia de quin és el moment en relació a internet i a xarxes socials de la ràdio. És un tema que donaria per podcast i podcast, i en qualsevol cas et convidem. La setmana que ve parlarem amb en Sintoniki, que el tenim aquí. Parlarem més d'audiovisual i internet. Però et convidem, si no és aquesta temporada, la següent, a que ens puguis tornar a acompanyar i profunditzar en aquests temes.
Molt bé, moltes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
you roll them up and shove,
and shove.
You're letting pessimism catch
your mouth
that always has a pretty smile for my eyes. Your face is the sun that rises on my days, filling up the air with all the light that comes out when you bend your arm, that comes out when you bend your heart.
Un plaer retrobar de nou en el Pepet, en el Josep Bordes, i escoltar-lo aquí des de la producció de l'Etern Return, que ja vam tenir tocant aquí la guitarra al podcast 116, que va ser...
El vaig escoltar l'altre dia un altre cop, el podcast, i és espectacular. Doncs
pues veure'l en directe, nosaltres vam estar a l'Elio Dàbal fent la presentació de l'Etern Return, i va ser també molt, molt divertit, molt proper. Jo recomano que si teniu l'oportunitat, si us agrada aquest tipus de música, la música que fa el Pepet, doncs que l'aneu a veure en petit format. Molt bé, doncs ara continuem, avancem i entrem ja en Tertúlia Mossegui.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Tornem a saludar en Pau i l'Eliot, que ja abans han dit la seva, però bueno...
Pau,
ara ja...
Cendra, Eliot Morales.
Hola, bon dia.
Perquè el
bon
papa
bon
i la mama ho reconeguin,
sí,
eh? Perquè si no...
Escoltar.
Sí, sí.
Estudiants d'aeronàutica a l'ETAC... que han tingut una idea innovadora per incloure en els telèfons mòbils del futur. De què va aquesta idea?
Bé, no som només nosaltres dos. Realment la idea la va tenir un altre company nostre, en Jordi López, que un dia va perdre el mòbil a la seu i va dir: i què passa si ara algú troba el meu mòbil i pot accedir a tota la informació que jo tinc aquí dins? Fotos personals, els meus contactes, el Facebook...
I si ets un descerebrat com jo, que porto un missatge de text amb el número de compte... I
efectivament,
cosa, ja pots
els plans malvats que puguis tenir per controlar el món...
Ah, exacte.
No és una cosa que hagi d'estar a l'abast de qualsevol persona que trobi el teu mòbil. Clar. I els patrons de desbloqueig dels nous mòbils no ajuden gaire a evitar-ho.
Bueno, jo crec que aquí està una mica la clau de la qüestió, que és on jo volia incidir, en això dels patrons de desbloquejar, aquest pin de quatre xifres. Però abans, a veure, aquests senyors, què coi estan fent en tecnologia de mòbils
si són
quan són aeronàutics? Si el que tenen, com dèiem abans en broma, si el que han de fer és treure ocells a dintre de les turbines dels avions, que per això estan estudiant.
Sí, intentar que no s'hi fiquin.
Tots els pollos s'enganxen allà dintre. No, a veure, expliqueu, comencem des del principi. Primer de tot, què és la ETAC?
L'ETAC és l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions i Aeroespacial de Castelldefels.
Que on, aquí, sí. És el que dèiem abans del
virus. En un sol edifici han ajuntat els aeronàutics i els de telecos. No?
Efectivament, allà estem els aerotrastornats, com nosaltres, i els telecofriquis, i realment compartim moltes hores junts, i per això nosaltres normalment ens fiquem en tots els pollos aeronàutics que puguem, i a vegades ens queda curt i ens fiquem també en algun de telecos, com és el cas.
I la gent de telecos també, no?
Exacte.
Sí, la gent de telecos ja l'estem portant cap al món de l'aeronàutica, també.
Vale, això és el típic.
Som així de raros, els que... telecos.
Sí, sí, els telecos són molt raros.
Sí, Jordi és telecos.
Telecos.
Això vol dir, clar, us trobeu en el pati i aneu, clar, i juguen a canviar el món.
Sí, no, el problema és que la gent no sap el que ha fet juntant a tota aquesta gent.
Vale, ara ho entenem. Per tant, esteu allà i esteu treballant, o sigui, esteu conjuntament amb la gent de telecos, i suposo que no sou l'únic cas on hi ha projectes que on treballeu conjuntament, no?
Efectivament, a més la nostra carrera d'aeronàutica està enfocada al món també de les telecos. Estem estudiant Air Navigation Systems, sistemes de navegació aèria, que és molt electrònica, i això els telecos en saben més que nosaltres. Sí, que sempre els estem demanant també.
Vale. Vam tindre aquí a un dels profes vostres, com se deia, hòstia, ara quedo fatal, perquè a més va ser el que vam fer padrí de la meva secció i no me'n recordo el nom. Sí, home, el primer convidat que vam estar parlant per què volen els avions i tot això.
Bueno, el que també és enginyer aeronàutic i ha estat aquí sempre és el Miquel Barceló.
No.
Però no sé de qui estàs parlant.
Sí, bueno, sí. Bueno, sí, ja em
tinc la memòria jo com
ara tu. Ara vaig a buscar-lo.
Vale. Molt bé, doncs, d'això, us heu juntat amb els tios de telecos, o més o menys treballeu amb ells, i us ha sortit una idea, i aquesta idea és...
Aquesta idea és incorporar...
Sí, és
incorporar un sensor, bueno, un lector d'empremta dactilar als mòbils, perquè només tu o les persones que tu hagis habilitat puguin desbloquejar-lo i accedir a les teves dades.
Vale. El detector aquest d'endactilari ja està inventat.
Efectivament.
Són aquests sensors, jo recordo un de fa anys, de Microsoft, que era una mena de caixeta de color plata platejat amb una mena de lector com d'infrarojos, no sé exactament, darrere, que tu posaves el dit i te'l llegia.
Això és, molts portàtils ja ho porten, però sí. Aquí el que a ningú se li ha acudit és posar-ho en els mòbils,
perquè
que és més fàcil de perdre que un portàtil.
Aquí la clau està en entendre si és complicat o no complicat, perquè, clar, Els que realment passem de tot, no tenim PIN en el mòbil. Com es deia, perdona?
Perdona, és que l'he trobat.
Ha dit, ha fet un
simulat. Jordi Mazón.
Ah, Jordi Mazón, és cert. Que és
professor vostre.
Sí. De meteorologia.
Exactament.
Veus? És el padrí de la meva secció i no recordava el nom.
Com
deies, fatal.
Com deies tu, els aero...
Aerotrastornats.
Ah, sí, era un aerotrastornat. Vale, doncs, això que us deia... Els que tenim PIN en el telèfon, mm-hmm. Tu deies abans que es triga res en petar un PIN d'aquests, no?
Efectivament, un número de 4 xifres, del 0 al 9, trigues 40 microsegons amb un ordinador
a petar-lo. Microsegons.
Per força bruta a descobrir-lo.
Amb un ordinador, però clar, com connectes un ordinador amb un iPhone? No és tan senzill, eh? No és tan fàcil.
Nosaltres som d'aeronàutica, però estic segur de que no ha de ser tan complicat connectar.
Exacte.
Un mòbil.
No és tan senzill, però segurament no és tan difícil.
Ja, doncs el que esteu dient és incloure un element més de un pas més de seguretat, i en aquest cas enviar reconeixement d'empremta dactilar, no? que és una tecnologia que ja està coneguda, que l'hem vist en els PCs, que els sensors estan en el mercat, no? I transportar-la al món del mòbil.
Mm-hmm. Efectivament, nosaltres en el món de l'aeronàutica les coses avancen molt lent i potser d'aquí 10 anys encara no haurem vist cap canvi en els avions, però els mòbils, des de que es va inventar el PIN, han canviat moltíssim. Ja no és el mateix un mòbil d'ara que els que havies de portar amb un carrito pel carrer gairebé abans, i la seguretat que els protegeix és la mateixa. Aquesta és una cosa que crec que hem de canviar.
Els Android que fan aquesta cosa de xip xip xip, és allò que fas amb una combinació de 4, estaríem amb la mateixa casuística, no? És tan complicat un PIN com una combinació de posicions.
Això és molt més fàcil.
Més fàcil encara.
Mira, si l'Eliot treu el mòbil, podreu veure perfectament com a la pantalla està marcat el seu patró de desbloqueig amb el greix del dit.
Sí, si ho mires una miqueta...
Si el mires a contrallum, veus on has deixat...
Ah, i tu tens un iPhone amb patró de desbloqueig?
No, és un Samsung.
Ah, vale, és un Samsung. Ui, perdona, quin insulto.
Per favor.
Vale, d'acord, doncs...
Si fas com una Z. Ara l'he dit així. Bueno, no és ben bé, però...
Bueno.
Que tampoc ho vull dir aquí, m'entén, que no t'ho
fotim. Vale, teniu una idea. Suposo que aquesta idea està treballada, està definida, està dibuixada, heu dibuixat el sensor, heu dibuixat on va el sensor, quin hardware hi ha darrere, entenc jo, no? I quina mecànica hi ha per controlar-la, no? quin programari hi ha per controlar-lo, no?
Efectivament, bàsicament és utilitzant un sensor d'empremta dactilar, igual, exactament igual que els que porten alguns portàtils, és a dir, és una tecnologia que ja està inventada i que només caldria crear una aplicació per controlar-ho des del mòbil.
I enganxaria amb el tàctil, o sigui, amb el que és la pantalla de superfície tàctil.
La nostra idea era posar-lo en un lateral, perquè també, a part de sensor per desbloquejar el telèfon mòbil, també es podria utilitzar com a botó, perquè un error, jo crec, garrafal de les pantalles tàctils és que si tu estàs navegant per internet, estàs tapant la pantalla amb els dits. I llavors tenir un botó al lateral que et permeti pujar i baixar la pàgina web o obrir una aplicació i tal, jo crec que també pot ser interessant.
Per exemple, nosaltres tenim 5 dits. Per tant, tindríem 5 botons diferents, perquè si passes un dit obre la càmera, l'altre dit obre una aplicació que tu el configuris.
Clar, perquè pots configurar per cada una de les empremtes, pots configurar una aplicació o un...
Pots tenir un dit d'emergència per trucar a la policia o a l'ambulància només trucant al botó.
No, i a més, sempre hem criticat en l'iPhone, per exemple, que són els telèfons, en principi, són aparells... Els iPads seria un altre tema, Són aparells unipersonals.
Sí.
No? Però sí que podries tenir un telèfon on certes aplicacions tinguessin una doble seguretat, no? Poso pel cas PayPal o aquest tipus d'aplicacions per telèfon. Molt bé, us presenteu, vaig a veure si això ve, al concurs internacional de Tomorrow Talks. És així?
Efectivament, és un concurs internacional que ha proposat HTC i que a nosaltres ens ha vingut al dit, perquè precisament l'han presentat quan
sou
nosaltres hem tingut la idea.
Ha sigut que ha anat a plorar HTC. Dóna'm un mòbil.
No, pillos no, són intel·ligents. Perquè vés a fer el mateix a Apple, a veure què et diuen.
Apple no et passa ni de la porta.
No t'ha agafat ni el telèfon. Vull dir que...
Doncs això, ho heu fet amb HTC per algun motiu o perquè vau tenir la possibilitat de contactar amb ells?
No, bàsicament és perquè han presentat aquest concurs en el que qualsevol persona, principalment per universitaris, podia presentar una idea i la millor idea de cada país és seleccionada i presentada a Innsbruck i si la defenses i els desenvolupadors d'HTC els agrada la idea, doncs passes a desenvolupar-la amb ells. I és una porta, jo crec, bastant interessant per desenvolupar aquesta idea.
Molt bé, senyors, doncs i això quan es dona el resultat?
De fet,
es presenta primer al...
Sí, hem presentat un vídeo que segurament ja l'haureu vist i posareu el link oi que sí a
la pàgina web perquè hi hagi visites.
Efectivament, perquè hi ha una fase de jurat popular en què la gent veu el vídeo i li dona like. I llavors la idea que tingui més likes i més repercussió mediàtica, diguem, és la que és anirà a Innsbruck, la millor de cada país, i de moment som els que anem millor d'aquest país, d'Espanya. Així que...
Doncs nois, mosseguis, ja sabeu, mireu vídeo, aneu fent likes,
feu-lis un like,
posarem
un like aquests com deies, els víctims, els friquis,
els
aerotronats, aquests aerotronats que són molt divertits. I que hi hagi molta sort en el concurs a Innsbruck, que això serà a l'estiu, no?
Efectivament, sí.
O sigui, a l'estiu, quan ara que n'acabeu classes.
La part popular s'acaba la setmana que ve.
Exacte, sí, vaig estar mirant-ho.
Des del blog d'Apple en català, Miquel Labori ens acosta a l'actualitat Mac. Ara sí que mosseguem la poma.
Bueno, mentre el Miquel apareix o no apareix, perquè avui tenim un podcast una mica accidentat,
sí, no sé,
anem a posar temes damunt de la taula. El primer, Coque, el pots llegir tu?
Sí, a més aquest enllaça molt amb el que dèiem ara amb ells, que era... Han detingut un lladre, que va robar un iPhone, i l'han detingut a partir de les fotos que ha pujat a l'iCloud. Amb l'iPhone, el tio va arribar un iPhone, es va dir que fa fotos, i clar, totes aquestes fotos han anat patar a l'iCloud de la propietària. Llavors, la propietària ha creat un àlbum a Facebook i ha col·locat totes les fotos del lladre, i a partir d'aquí es veu que el tio l'han trincat a partir d'això.
Sí, sí, l'han detingut.
A veure, això si tinguessin la parateta aquesta...
Efectivament, no hagués passat. No,
però tampoc t'enganxen el tio, clar.
La història va passar perquè es veu que la noia estava en una mena de creuer. I sembla, hi ha notícies de La Vanguardia, la podeu llegir, us posarem l'enllaç a les show notes. La noia estava en el viatge i en el viatge li van robar. I després, quan ja va baixar del creuer a casa, mirant a l'iCloud, l'iCloud és la part de núvol de, com el Dropbox, de l'iOS, hòstia, de cop i volta li comencen a aparèixer fotografies d'aquest tio amb els col·legues de la feina, de no sé què, de la nòvia, però no va que no hi havia cap indiscreta. I la tia, en lloc de començar a denunciar-ho en primer terme, diu, ah sí, ara te voy a... I va crear una pàgina a Facebook amb les fotos que el tio anava pujant. I arrel de tot això el van detenir. Una notícia curiosa que lligava amb el tema de seguretat. Els que tenim iPhone, feu servir-ho del Found My iPhone?
El què?
El troba l'iPhone?
No.
És aquesta tecnologia que et diu on està el teu iPhone quan l'has perdut o si no el trobes?
No. A mi aniria bé, perquè el
funciona prou bé,
un parell de vegades al dia.
Funciona
prou bé. Per Android també hi ha una de les...
Hi ha un Found My Android, aquests?
Es diu Android Lost.
Vale, sí, seria el mateix concepte.
I per internet directament et surt exactament la posició on tens el mòbil.
Per això a mi aniria bé que em digués, te l'has deixat el cotxe, burro, perquè a mi em passa. on tinc el telèfon...
Et surt el Google Maps i...
Sí.
Ah, sí?
Clar, home, i et surt exactament la localització.
Però clar, ha de ser precís això, perquè el puc tindre al lavabo i no ho saber.
Disculpa una cosa, és que a mi em sembla curiós això de localitzar el meu mòbil i tot això, que sigui tan fàcil localitzar un telèfon mòbil i després no puguis saber on està un avió enmig de l'oceà Atlàntic encara, a l'època en què estem.
Sembla mentida.
Sí.
Però això és un tema de transmissió, no?
És un tema de que la tecnologia per ficar-la a un avió abans ha de passar moltes, moltes proves i triga molts anys a incorporar-se.
Ara que ho estic aquí,
estem parlant
del mateix. I és veritat que un telèfon pot interferir a les transmissions d'un avió? Si això que et diuen, no, apaga el telèfon, per Déu, que caurem tots.
Mira, que un telèfon l'apaguis, té sentit, però que apaguis un iPod.
Apagar todos los aparatos electrónicos.
Realment, les freqüències a les que treballen tampoc són les mateixes. No sé, jo crec que no hauria d'interferir, però...
No, clar, ells també... per curar-se amb salut, no?
Per curar-se amb salut i perquè no tinc jo clar si allà dalt hi hauria cobertura o no.
No, clar, però això, per això mateix, jo si tinc l'iPhone, jo encara que el posi en modo avion, hi ha companyies aèries que et diuen, no, no l'has d'apagar. El telèfon apagat, i escolta, estic escoltant música, jo. o estic jugant a Angry Birds. Jo que jugui a Angry Birds no té per què afectar amb un avió. I si té que afectar amb un avió, pari que baixo. Vull dir que si aquesta merda pot tirar un avió a terra, no vull pujar-hi jo, eh?
No té per què afectar.
En canvi...
Hi ha tres nivells, vale? Un nivell és la emissió electromagnètica, vale? La emissió d'alta potència, entenent el que vol dir alta potència. O sigui, l'emissió, sí, per exemple, de mòbil. Vale?
A veure, l'emissió, sí.
Això sí que, si els seus sistemes no estan realment aïllats, que ho estan, podrien interferir. Haurien d'estar aïllats. Podrien interferir. Això, una. Dos, el que és la emissió intrínseca als aparells electrònics. Uh-huh. Que hi ha una emissió dintre del propi aparell. Però si la primera no hauria d'interferir perquè el sistema dels avions hauria d'estar aïllat, la segona encara menys. I després, bueno, hi ha quatre. La tercera, en aviació civil, el que no es coneix està prohibit.
L'aviació civil, jo sempre dic el mateix. La idea és, fa uns anys van decidir que per pujar-te un avió t'havies d'humiliar. Havies d'humiliar-te igual que quan anaves a la Meca, els divendres genollà, o quan vas allà a, jo què sé...
Això per què? Perquè
vas de romeria a la Verge de Lourdes, doncs has d'anar allà a genollar-te i demanar, sisplau, perdó i tota aquesta cosa. Llavors els avions fan el mateix. Mm. Doncs abans d'entrar ja t'obliguen a mig despullar-te, no portis aigua, però dintre després la pots comprar, però no la pots entrar de fora. I aquestes xorrades que no serveixen per res, perquè després els hi cauen els avions igual, i si hi ha un terrorista els hi foten igual.
Però en teoria la normativa és tan estricta que allò que no es coneix no està permès. Saps el que vull dir?
Sí, però a vegades jo crec que es confon l'estricta amb l'estupidesa.
I la quarta. Quan realment t'adones que tot això és una xurrada, resulta que després ara et foten la clatellada. És a dir, t'ho deixo, que vol dir estava aïllat, no m'interferies, no influïa per res, que tonto, t'ho he estat prohibint durant molts anys, ara et deixo i com et deixo et cobro una pasta que lo flips. Vale?
Aquestes són altres.
Us fareu rics, segur. Estudieu el que esteu estudiant, us fareu rics. Bueno, va, més coses. A Microsoft Office arriba aquesta tardor a l'iPad i a les tauletes Android.
Ah, mira, a l'iPad també, eh?
Sí.
No hi haurà gent que li caurà la pell.
El que jo penso és que a bones hores... No, per això. No, precisament l'Office és un dels productes de Microsoft que millor va.
És el millor producte que hi ha.
Però ara ja tenim alternatives. Vull dir, no sé, com no sigui realment unes aplicacions que tinguin tanta força, pensant en iPad, que és el que jo utilitzo, tanta força com el Keynote, el Pages...
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a podcast@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer podcast independent de tecnologia en català. Mossega la Poma.
Estem parlant amb en Jordi Manuel de l'empresa La Trup Studios, que ens va escriure fa uns dies i ens va demanar si volíem ser beta testers d'una aplicació per iOS.
I inconscients de nosaltres li vam dir que sí.
Com sempre, ens apuntem al que sigui.
Vale.
I, bueno, aquesta aplicació consisteix en un client per a la web que
hi ha una web que es diu Authentic Shops i això és un client per aquesta web.
Això, gràcies. Mm-hmm. M'estava liant jo sol.
Ja, sí.
I ofereix ofertes de feina només en el sector de tecnologia als Estats Units, al Canadà i a Anglaterra. Anem bé per aquí?
Correcte.
Vale, explica'ns una mica la idea, Jordi.
Bueno, doncs la idea és...
perquè suposo, perdona, disculpa'm, és més que només tenir el... A veure, aquesta web que m'he estat dient, l'Authentic Jobs, que ve a ser una mena d'infojobs.
Sí, però no tan gran. O sigui,
vale.
Ells l'únic que fan és que per un mòdic preu deixen a l'empresa posar la seva oferta a la web i llavors és l'usuari que contacta amb l'empresa o via mail o via la web d'aquesta empresa, si té una part de les feines que necessiten, doncs omplir un formulari o alguna cosa així, ja està. O sigui, no hi ha cap gestió de l'usuari, ni de la seva compte, ni de currículums, ni res com InfoJobs, que és molt més gran.
Vale, o sigui que de fet és com una és una web informativa,
un taulellero, sí?
Més que de gestió de currículums.
Exacte, sí. Sí, seria més d'anuncis. Mm-hmm. El que són d'ofertes de feina del sector tecnològic per aquests tres països.
El que sí que suposo que està molt bé en aquesta web és la classificació i la classificació, diguéssim, del tipus d'oferta tecnològica i el país o zona del país on es produeix, no? És super especialitzada, és molt nicho.
Sí, exacte.
Com
sí que també té, o sigui, la gràcia que té és que hi ha feines que són freelance, hi ha feines que són o que et donen l'empresa d'oportunitats de desplaçar-te al lloc de treball. Llavors, a veure, només són enfocades en aquests tres països, però sí que hi ha una part que diguem-ne la pot utilitzar qualsevol.
Clar, imagina que tu ets un expert en programació de, jo què sé, de bombes de buit, de software, de bombes de buit, no? Sí. Clar, tu, igual no has de desplaçar-te a cap lloc per fer aquest programa, programar això. Senzillament has de trobar una oferta, contactar amb aquesta gent, posar-te d'acord i tu com a freelance treballar des de...
Exacte.
Des de Castelldefels, per exemple.
Sí, sí.
Vale. Molt bé, senyor. Encara no la teniu a l'aire, eh? De fet,
no.
Esteu en una plataforma que... Això hi ha una plataforma on la gent que tenim iOS podem... No sé si iOS i Android també. Podem interactuar i la podem fer servir sense que estigui realment publicada. Això com funciona?
Sí, doncs el que es fa és que quan tu tens l'aplicació amb iOS, la compiles amb un tipus d'arxiu que no sé... Bueno, no sé què es diu, IPA o alguna cosa així.
Sí, és un IPA.
I el que fa és que a través de l'email d'aquests usuaris, que prèviament aquest email ha de ser el teu ID d'Apple, vale, que això ho vaig mirar l'altre dia, doncs se t'envia aquesta aplicació, se t'instal·la en el teu iPhone o el teu iPad o el dispositiu que sigui i tu la pots provar.
Fas de beta tester privat, sí.
Exacte. Llavors, cada cop que s'actualitzi l'aplicació, tu reps la nova actualització, se t'instal·la com una aplicació comuna, i llavors tornes a veure les novetats i pots enviar feedbacks i tot. I no, la veritat és que està molt bé. Per fer testejos així està molt bé.
Genial, Jordi. Doncs escolta, moltes gràcies per haver-nos-ho dit i per haver-nos-ho explicat directament aquí en el podcast. I res, estarem amatents a veure com funciona tot. Vinga, una abraçada.
Moltes gràcies.
Adéu.
Doncs jo us proposo visitar un diumenge de cada mes a l'exposició que posa el Parc Aeronàutic de Catalunya a l'aeroport de Sabadell, que exposen avions molt xulos d'època.
Té relació.
Vaig estar treballant a prop, i jo això ho havia vist. Jo havia treballat amb una empreseta de parellà de Sabadell i veiem...
És allà a Barberà, Sabadell, on està...
Això mateix. No? Bueno, tu tens alguna, Eliot?
Bueno, ja ha passat, però per l'any que ve, perquè la gent que s'apunti, sense canviar de tema, un event que es fa a Òdena, l'aeròdrom d'Òdena, l'aerosport, que és tot d'ultralleugers, és una passada.
No, aquesta l'apuntarem per l'any que ve.
Ara, a més a més, he estat a la festa de l'aire d'Òdena, que no és només d'ultralleugers, és la que fan gran, la que ja, bueno, no sé si encara que continua fent, parlo de fa molts anys, però jo vivia aleshores a Esparreguera i em podia escapar.
I ara em sembla que l'aeroport de Lleida, aquest que tenen buit, també volen fer alguna cosa història d'aquestes. No sé si volen muntar algun Red Bull d'aquests que s'ho dediquen a volar o no sé què. Sona alguna cosa així.
Ja
m'ho miraré. Mireu-vos-ho, perquè em sembla que munten algun tinglado per allà.
Ràpid.
Bueno, va, en Jaume Rajuela, per el correu electrònic, ens envia un... ens fa una proposta que ens diu... Bueno,
ell és un artista.
Ell és un artista, però és que no ho he llegit abans.
I tu i jo també som artistes.
És un artista que exposa a Palma l'exposició Error Universal del 31 de maig al 20 de juliol. Suposo que vol dir Palma de Mallorca.
Sí, és una exposició, crec que tenen obres pictòriques com d'escultura amb motius. Per exemple, hi ha una goma de borrar Milà, hi ha un mail que s'obre, que és com una pedra, és tot molt catxon.
Bueno, és del 31 de maig al 20 de juliol a la sala HC de la galeria Lluc Fluixà. Hòstia, ho he dit fatal.
A Palma.
Bueno, posarem l'enllaç, que s'entendrà millor.
Molt bé, i l'Ester ens diu, l'Ester Musa, la nostra Ester amiga col·lega de tota la vida, diu, usuaris d'iPhone i mòbils amb OS de Nokia, proveu la Magic Tate Ball. Una aplicació sensacional per descobrir obres de la Tate basades en el principi de la Magic 8 Ball i de la geolocalització.
Saps el que és la Magic 8 Ball? Això surt a les pel·lícules americanes. És aquella bola de billar, la negra, que li fas preguntes, la mous així, i porto com una aigua, i després mires per sota i et surt una i et respon. Això és la Magic 8 Ball.
Ah, sí, bé. Vale. La propera setmana, mosseguis, la propera setmana en el podcast tindrem en Sintoniki, director del mític programa L'Altra Ràdio de Ràdio 4, aquí parlarem de la història de l'audiovisual a internet arran de la publicació del seu darrer llibre Cronologia dels primers 15 anys de l'audiovisual a internet.
Gràcies a tots per l'atenció, ens retrobem la setmana vinent, envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, calés, jo sempre ho proposo, a veure si cau algo, tot això per proposar, podcast@mossegalapoma.cat o seguiu-nos a Twitter, @mossegalapoma.
Adeu, penya.
Ja.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.